Bon dia, què tal? Com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 5 de novembre del 2025. A Sant Feliu de Guíxols ha sortit el sol a les 7 i 25 minuts i estan ara a una temperatura de 13 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui us explicarem que ahir van acabar els 4 dies de vaga que han dut a terme els tècnics superiors sanitaris, també aquí, al Baix Empordà. A més, que les inversions en obres de Palafrugell pugen a 12,5 milions d'euros i que l'atur creix un 2,29% a l'octubre a les comarques gironines i es perden gairebé 8.000 llocs de treball. A l'entrevista d'avui parlarem amb Xavier Cortadelles, membre de l'organització de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà, que celebrarà aquest any la seva 8a edició amb un canvi d'ubicació obligat. I com cada dimecres acabarem el programa amb Francesc Pruneda parlant d'astres, constel·lacions i satèl·lits. Això serà d'aquí una estoneta, abans però fem un repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres 5 de novembre. Comencem parlant que ahir van acabar els 4 dies de vaga que han dut a terme els tècnics superiors sanitaris. Carla Saló.
Es tracta d'una vaga d'àmbit estatal convocada pel Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris. El sector demana que se'ls reconegui la retribució que els correspondria per estar catalogats al grup B, així com l'homologació de la formació a escala europea.
I l'atur creix un 2,29% a l'octubre a les comarques gironines i es perden gairebé 8.000 llocs de treball, Carla.
És com una roda que cíclicament es va repetint. La fi de la temporada alta impacta de ple damunt l'economia gironina, perquè no tan sols augmenta l'atur, sinó que també es destrueixen ocupacions, sobretot el sector de serveis.
En una entrevista concedida en aquest programa, el programa Supermatí, ahir l'alcaldessa de Jafra, Elia Bentí, va detallar el programa d'actes de la Festa Major, que tindrà lloc aquest cap de setmana en honor a Sant Martí. Carla.
Una de les principals novetats és la creació del Premi El Jafrenc de l'Any, que s'entregarà divendres durant un sopar popular solidari. Aquest sopar, organitzat per l'entitat Nova Jafrenca, recollirà fons per la lluita contra el càncer.
I les inversions en obres de Palafrugell pugen a 12,5 milions d'euros. Ferran Castelló.
Les actuacions inclouen obres en carrers, equipaments i infraestructures municipals en part del finançament procedent dels fons europeus Next Generation, que aporten més de 5 milions d'euros i mig.
I Sant Feliu de Guíxols inverteix 200.000 euros en la campanya d'asfaltatge de tardor. Marta Castany.
Aquesta actuació forma part del Pla Municipal de Millores Urbanes, dotat amb 2,6 milions d'euros i es preveu que els treballs finalitzin a finals de mes.
La Bisbal d'Empordà aprova un pressupost de 280.500 euros per al Terracota Museu de cares al 2026.
El museu preveu impulsar activitats educatives i turístiques i busca el reconeixement com a museu d'interès nacional per part de la Generalitat.
I Palamós edita una nova versió dels estudis sobre l'agregació a Sant Joan, coincidint amb la consulta sobre el topònim. Marta.
La iniciativa coincideix amb la consulta popular del 23 de novembre, on la ciutadania podrà opinar sobre si vol que el topònim oficial inclogui el nom de Sant Joan.
Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de la nostra comarca també passen coses. Presó permanent revisable per a l'home que va torturar i assassinar la seva parella a Camp de Bànol. La sentència és pionera a Girona i també li imposa una indemnització de 620.000 euros. Condemnen l'alcalde de Naut Aran per abusos sexuals a una jove i diu que no dimitirà. César Ruiz Canela haurà de pagar una multa de 3.200 euros i indemnitzar la noia amb 15.000 euros després d'un acord previ entre les parts. PP i Vox arrenquen contactes per trobar el substitut de Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana. El govern espanyol, per la seva banda, demana que s'avancin les eleccions autonòmiques per no deixar el futur en mans de l'extrema dreta. La parella de Lluç acusa el fiscal general de filtrar el pacte i matar-lo públicament. En el judici contra el fiscal general de l'Estat, Miguel Ángel Rodríguez ha insistit en el seu relat que va ser la fiscalia qui va voler arribar a un acord amb Alberto González Amador. I en plana internacional, el demòcrata Zohran Mahmadi, obertament antitrampista, ha elegit nou alcalde de Nova York. La cursa per l'alcaldia ha estat envoltada de polèmica per les polítiques socialistes de Mahmadi contra les que Trump diu que actuarà. I ara, quan passen 6 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dimecres, és hora de fer un cop d'ull a la previsió del temps. El cel estarà força ennuvolat durant tot el dia amb algunes possibilitats de pluges febles cap a la tarda i cap al vespre. Les temperatures màximes arribaran als 17-19 graus, mentre que les mínimes es mouran entre els 10 i els 13. El vent bufarà moderat, amb algunes ratxes que podrien superar els 40 km per hora, sobretot a les zones més properes al mar. I atenció amb la humitat, que serà força alta, fent que la sensació de fred sigui una mica més intensa. Així doncs, si ja teniu plans a l'aire lliure, no oblideu la jaqueta i manteniu-vos alerta per possibles ruixats. I avui, dimecres 5 de novembre del 2025, el comentari d'opinió del Supermatí d'avui ens el porta Pere Maruny.
No són part de l'esfera pública i és probable que cap dels nostres benvolguts oients s'hi hagi fixat en aquest fenomen, a no ser que n'hagin patit un cas proper. Parlo de les ocupacions de camps de conreus, de terres que persones sense cap contracte legal ocupen i treballen per treure'n un rèdit econòmic sense el consentiment dels propietaris, inclús amb la negativa explícita d'aquests a que es continuï abusant de la seva terra. Jo m'hi he trobat a casa, i sé del cert que no és un cas aïllat, així que potser compartint l'experiència ajudem a visualitzar una realitat que pot arribar a ocasionar moltes molèsties i mals de cap a les persones que es troben en aquesta situació. El primer que hem de fer esment, almenys en els casos que conec, és que els ocupants de terres no són pagesos professionals, és a dir, gent que viu de la molt soferta pagesia. Solen ser més aviat persones amb una font d'ingressos principals, funcionaris, treballadors o jubilats, que han fet de la pagesia domèstica el seu hobby. La cosa comença així. Potser algú de vostès té un terreny agrícola, no molt gran, poca cosa per si sol, molt limitat a nivell d'usos per la normativa vigent. Un dia li ve el seu veí pagès aficionat i li diu que ell li mantindrà el camp net i treballat. D'acord, hi accedeix vostè. Tot va bé, aleshores, fins que un dia, per la raó que sigui, vostè decideix que aquesta relació establerta de paraula amb el seu veí ha arribat al seu final. I és aleshores quan descobreixes que l'ocupa de camps, amb experiència acumulada en altres situacions similars, no té cap intenció d'abandonar mai més la seva terra. L'arma de l'ocupa de pagès és fer veure que sempre ha estat treballant al seu camp i que, per tant, no pot abandonar-lo. Potser algú de vostès s'ha fixat aquest estiu passat que hi ha camps en els que s'hi ha fet la collita, posem per cas de blat, però s'hi han deixat una petita llenca sense recollir, una fina cresta de cereal al mig del camp que irremeiablement va assecant-se. S'hi han fixat? Doncs ja tenen la marca de l'ocupa. Amb això, l'ocupa argumenta que aquell terreny encara l'està treballant i que, per tant, no pot abandonar-lo encara. Fins al dia que el seu terreny apareix de vell nou llaurat pel seu ocupa, amb la qual cosa aquest es creu en dret de seguir ocupant el seu terreny un any més, i així fins al judici final, pensa ell. Però per treballar unes terres s'ha de tenir un contracte per escrit, i malauradament per l'ocupa, el judici arriba.
Moltes gràcies, Pere, per aquest comentari d'avui dimecres. Nosaltres fem una petita pausa. De seguida estarem amb l'entrevista a Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la Fira Indilletres, i també amb l'ampliació informativa dels titulars d'avui. Abans, però, l'univers, ja t'ho diré.
Les teues mans me donen gust, petites dosis de relax, fins un somriure maliciós, que vull pintar dins aquest racó incendiat. Totes les veus i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu, l'aigua, l'aire i els sons, ja ho tinc clar. descomunal. La meva pell respon molt bé.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu, un acte solidari en suport en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Cursà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
El Girona necessita guanyar un partit per remuntar la classificació, però sobretot per remuntar la confiança.
I aquest dissabte torna a ser el moment de provar-ho.
Dissabte, 8 de novembre a les 2 de la tarda, Girona a la vés.
Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i el Twitch de Montilivning.
Amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
Dissabte 8 de novembre,
dia de partit, amb el suport de GCT+.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
Des de fa 30 anys, fem que reformar no sigui car i que tothom pugui gaudir de la seva llar. Amb més de 450 models en oferta, estoc disponible al moment i 25.000 models exposats. Som el magatzem més gran d'Europa en rajoles i gres. El rei de la rajola.com, on reformar no és car. A Medinyà, Palafolls i Viure d'Empordà.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Ràdio.
Un quart de nou d'aquest matí de dimecres. Parlem ara de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà, que arriba aquest any a la seva 8a edició. Una edició, la d'enguany, que es va presentar amb la incògnita sobre la seva ubicació final, que serà al Passeig Marimon Esperé i no al Pavelló Firal. Per parlar d'aquest canvi també de la programació de la Indilletres, ja ens acompanya Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la Fira. Bon dia, Xavier, què tal?
Bé, bé, bon dia, i vosaltres?
Va bé, gràcies. Esteu ja una mica més tranquils, podríem dir, perquè recordem l'acte de la presentació de la fira, que esteveu visiblement preocupats per si es podia tirar endavant o no aquesta fira enguany.
Sí, ara estem molt més tranquils. Sí, va ser moguda la presentació de la Fira Indilletres, però va estar bé. Tot el que sigui, diguem-ne, sacsejar les coses, doncs està bé. I la veritat és que estem contents ara de la resposta de l'Ajuntament i vaja, s'hi han posat a fons. Estem pendents que ens arribin els plànols per poder ubicar tots els totes les editorials i posar l'escenari al millor i saber com és aquest embalat, perquè nosaltres en diguem embalat, no en diguem pas carpa.
Explica'ns, Xavier, com ha anat tot això. És a dir, En quin moment us diuen que hi ha la possibilitat que no es pugui fer el pavelló, els motius també pels quals us ho diuen, quan es proposa l'alternativa, com es va decidir al final, com va anar tot això?
Va anar que, bueno, vam saber que no, cinc minuts abans de començar la roda de premsa, fins llavors estàvem convençuts que sí, perquè el mateix alcalde, l'Òscar Aparicio, que deia que, diu, jo soc, sempre anava a dir això, jo soc pessimista, diu, però en aquest cas soc optimista, perquè la veritat és que hi havia temps, el que passa que no, la burocràcia o totes aquestes problemàtiques de contractar que tenen les entitats públiques, bueno, els ajuntaments i els, doncs ho han posat molt i molt difícil, no? Per això no. Llavors, per això a la premsa vam dir que no sabíem si podíem fer. Després, un parell de tres dies més tard, no, va ser tot el contrari, ens vam trobar, ja havíem quedat així i no, i ara sembla que han trobat com a mínim dues empreses interessades a posar aquest embalat, que no serà només per nosaltres, probablement, sinó que serà per totes les entitats, associacions bisbalenques, que fan coses a la Bisbal durant, jo diria que fins passat reis, em sembla. Però tot això encara no acaba d'estar tancat, però sembla que està molt ben encarrilat.
Per què no es pot fer el pavelló? Quins motius es van donar?
Bueno, hi ha uns problemes estructurals. El motiu de fons és que no s'havien fet cap mena de... És un pavelló que es va fer fa 40 anys i no s'havien fet treballs per agençar-lo, per posar-lo al dia, per... Llavors hi ha uns problemes. Hi havia una pintura ignífuga al sostre i hi ha aquesta pintura ignífuga amb 40 anys ha desaparegut en capes, de les capes de pintura en aquell llet. És una cosa que no sabia ningú, L'Ajuntament el que va fer va ser... Ho van descobrir de casualitat, perquè volien posar, em sembla, plaques solars a sobre el sostre i llavors va ser quan se'n van anar.
Perquè hi va haver el perill real de no poder fer la fira Indy Lletres? Sembla que hem perdut a Xavier Cortadellas. Intentarem recuperar-lo d'aquí uns instants. Fem una petita pausa amb Masoni i de seguida intentarem parlar amb Xavier Cortadellas de la fira Indy Lletres.
Aquesta nit les estrelles han sortit.
Seguim en directe aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Ara sí, hem pogut recuperar la connexió amb Xavier Cortadellas. Estàvem parlant de la Fira Indy Lletres i d'aquest canvi d'ubicació d'aquest any. Xavier, t'anava a preguntar, quan s'ha tallat la connexió, a veure si realment vosaltres vau patir i vau un perill real que no celebrés la Indy Lletres aquest any.
Ah, sí, sí, esclar. Sí, perquè sí que vam patir i hi havia bastant... Vam estar dubtant fins a l'últim moment, eh? O sigui... Sí, 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 perquè, clar, el que passa que ens sembla que més que parlar de tot el que hem passat ara, és que és millor dir, perquè a més és veritat, que si tot és tal com sembla que s'encarrilarà, doncs hem trobat una bona solució. I la gent que vulgui venir amb dietes, que com més gent millor, doncs sàpiguen que malgrat que sigui com dies 6 i 7 de desembre, doncs no tindran cap problema, perquè l'embalat tindrà molt... Estarà molt bé, i fins i tot suposo que hi haurà servei de confecció i tot això, i tot el que es necessita a prop, també ens lavamos, no uns policlins aquests, vull dir, i vaja, totes les editorials, llevat de dues, de fet, perquè n'hi ha una de nova, doncs se la van haver de comunicar totes les editorials, i n'hi haurà 44 al final, més les dues llibreries, i això està molt bé, fins i tot, malgrat que ho fem en un embalat, doncs fins i tot n'hi haurà més que l'any passat. L'any passat deien que no volíem créixer, i mira, hem crescut. Vull dir que tots els problemes desapareixen quan la cosa s'encarrila i va fi de bé, per entendre'ns.
Perquè parlem una mica de la programació que teniu preparada. Explica'ns, què heu preparat per aquest any? Quins canvis hi ha respecte a edicions anteriors? Algunes novetats?
Les novetats són els actes que són diferents. Vaja, la gran novetat és l'embalat. Això segur.
Sí, sí.
Ens continuen col·laborant les mateixes Òmnium Cultural, ens continuen col·laborant, doncs, no només l'Ajuntament de la Bisbal, sinó el Consell Comarcal, la Diputació de Girona, totes les entitats que ens van particulars, les empreses que ens ajudaven, no les puc dir totes, però Figueres Fills, Agroplantes, aquest any fem un vermut en un acte, i fem coses noves, però hi ha servei de furgoteques, utilitzarem el Mundial com l'any passat. Probablement això encara està pendent, no sabem si, segons les dimensions de la carpa, no sabem si farem les presentacions de l'editorial a les biblioteques o a l'embalat mateix, però vull dir, no. Nosaltres ens sembla que serà una bona edició, perquè portem mesos i mesos treballant-hi.
Perquè què falta per tancar a hores d'ara? Quins actes estan així una mica... en el limbo, podríem dir, de si es fan a l'embalat, com bé comentaves, o s'han de moure a un altre lloc, o per desgràcia no es podran fer aquest any?
No, els actes estan tots confirmats. Falta que alguns ponents, sempre hi ha alguns moviments d'última hora, però els actes estan tots confirmats. Vull dir que si voleu en podem parlar, o sigui, i fem el Premi Lluixeta Canyà, presentem com cada any el Premi Empordà de Novel·la, inaugurem la fira el dissabte dia 6 a 11:45, que ve la il·lustradora Pilarín Vallès, ens va demanar que no fos a primera hora del matí, cosa que no tenim present la seva edat, doncs.
Perquè, parlant de la Pilarín Vallès, l'acte de presentació, va reconèixer que havia alguns anys que anàveu al darrere d'ella, no?
Sí. Ella diu, l'any passat ens va dir, diu, sóc una senyora gran, i diu, i no, tinc un tracte el dia abans i m'he de... No puc pas... Puc fer-ho tot, perquè està molt bé, però diu, no, que no puc, és anar m'emplenant d'actes la setmana. Va ser això, només.
I què representa per la Fira Indy Lletres tenir una de les il·lustradores de referència d'aquest país nostre?
La veritat és que ha sigut molt amable i de seguida ha dit que sí, ja l'hem passat, va ser molt amable. Home, per nosaltres representa tota aquesta generació jove, que ara ja són, estan a la vintena, a la trentena, tots encara no han arribat a la quarantena, per entendre's, tota aquesta gent han crescut veient o llegint contes o els ninots o els còmics de la Pilar Imbaiés, vull dir. Per nosaltres representa m'ha fet un cert pont amb la joventut, amb tota gent, no? També la gent, que l'associació que organitza Mindy Lletres cada vegada és més jove, entre gent jove, els grans anem desfilant, per entendre'ns, però vull dir que representa... nosaltres considerem que la nostra fira ja està consolidada, malgrat la dificultat d'aquest any, i representa un exemple, una prova més de que volem que això continuï.
La tarda de dissabte la dediqueu a Mercè Rodoreda. No explicarem aquí ara qui era Mercè Rodoreda, entenc que tots els oients que ens estan escoltant la coneixen de sobres, però per què heu escollit aquest any la figura de Mercè Rodoreda?
Cada any mirem de escollir algun personatge, algun escriptor, relacionat amb la nostra cultura. També parlàvem de la Víctor Català, però ens sembla que la Mercè Rodoreda és indiscutible que es mereixia això. A més, la Mercè Rodoreda, els últims anys de la seva vida, com sap tothom, va estar molt relacionada amb el Baix Empordà, va viure a Romanyà de la Selva, va ser on és enterrada, no? I ella va retrobar Catalunya, la Catalunya que havia perdut quan va anar a l'exili el 39, la va retrobar aquí al Baix Empordà, i no es pot llegir les últimes novel·les, les últimes obres que va escriure sense flors i viatges o quanta guerra, sense tenir present la influència que va tenir en ella, instal·lar-se a Romanyà de la Selva. A més, hi havia la possibilitat de la gent que participa en aquest acte, doncs, han tingut molt de contacte amb la Mercè Rodoreda, sobretot la de Celi Bruc. Hi havia una altra senyora que es deia Ana Maria Saludes, que malauradament s'ha mort, però que també estigui compromès a venir. Però no, l'acte és important, perquè no, es parla sempre de la Mercè Rodoreda d'abans de la guerra, es parla de la Mercè Rodoreda de la plaça del Diamant, del carrer de les Camèlies, de l'home, i en canvi no es parla de la Mercè Rodoreda de l'última època. En tot cas, no se'n parla tant, i en canvi la seva obra, la gent que no ha llegit el Viatges i Flors o quanta guerra i tots aquests llibres que va escriure l'últim, és importantíssim. És una altra Rodoreda, però jo diria que és una grandíssima Rodoreda.
També, com deies abans, entregareu el Premi Llucito Canyada Crítica Literària. No sé si sabeu ja qui és el guanyador, no em diré que em diguis qui és, però sabeu ja qui és el guanyador, no sé què heu decidit que es premiarà aquest any.
Ahir en parlàvem, o sigui, l'estem discutint, per entendre'ns. Probablement aquest any no serà per unanimitat, i llavors ens hem donat una setmana per buscar més crítiques o per discutir les que ahir vam presentar, però no puc dir res més d'això, però segurament hi haurà, vaja, no conto pas que el declarem desert, espero, no sé. Això depèn, som els membres d'aquest premi, som tota la gent que forma part de l'associació d'Indy Lletres.
No sé si, Xavier, teniu previsió de visitants per aquest any, o és complicat?
Home, a nosaltres ens agradaria que vingués tanta gent com els últims anys. Sempre diguem que venen unes 5.000 persones. Els actes que hem fet, doncs, em sembla que criden prou l'atenció com perquè vinguin, deixant de banda que hi haurà, a més dels nostres actes, hi haurà presentacions durant tot el dia. Vull dir que a partir de les 11, quarts de 12, de les 10 del dissabte, l'horari és de 10 a 2 i de 4 a 8, tant el dissabte com el diumenge. el grup l'Arannà, doncs, per exemple, canta al Teatre Mundial a les 8 del vespre i amb un repertori inspirat en l'obra de la Mercè Rodoreda, que això no ho havia dit. Hi ha debat sobre la literatura catalana al món, l'alcohol i les drogues a la literatura, urbanisme i cultura, un acte sobre el que ha representat Montserrat per la cultura catalana. Hi ha moltíssimes coses que ens sembla que el diumenge, per exemple, a la tarda, doncs, hi ha un debat sobre el català als mitjans de comunicació, que ve gent molt coneguda, per entendre'ns, o en tot cas molt mediàtica. Mm-hmm. I ens sembla que hem fet un programa tan potent com, o tan interessant, encara que no està bé que ho digui jo, com els altres anys. Vull dir que no, que l'únic canvi que hi ha és l'ubicació, i la gent que pensi que no podrà aparcar el cotxe, doncs som a tocar d'on s'aparcava, d'on la gent aparcava el cotxe en edicions anteriors. Vull dir, només fa falta travessar el Daró per un pont, i ja de seguida s'és el passeig, fins i tot, segons com es miri, vaja, l'ubicació és una mica més cèntrica, i per descomptat és més a prop del Mundial, i el passeig de Lisboa és molt bonic, etcètera.
Doncs Xavier Cortadellas, membre de l'organització de la Fira de Lletres de la Bisbal d'Empordà, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí una estoneta. Esperem que la Fira sigui un èxit com és cada any. Ja vindrem a treure el cap aquí des de Ràdio Capital. Així que moltes gràcies, molta sort i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, i per descomptat que vosaltres també, no només us hi esperem, sinó que estem mirant on us podem posar, eh? I que estem molt contents, i esperem que aquesta fira vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies i ens veiem a la fira.
Fins aviat, doncs.
Adéu, que vagi bé. Passen 2 minuts de 8:45 d'aquest matí de dimecres. És hora de fer una ampliació als titulars informatius que us comentàvem fa just una estoneta. Comencem explicant que ahir van acabar els 4 dies de vaga que han dut a terme els tècnics superiors sanitaris, també aquí al Baix Empordà. La reivindicació va començar el passat 30 d'octubre, va continuar el 31 d'octubre, el 3 de novembre, i va finalitzar ahir. Carla Saló.
Es tracta d'una vaga d'àmbit sanitari estatal convocada pel Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris. El sector demana que se'ls reconegui la retribució que els correspondria per estar catalogats al grup B, així com l'homologació de la formació a escala europea. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la secretària del Sindicat de Tècnics Superiors Sanitaris de Catalunya, Montserrat Martín, va reivindicar la concentració del divendres passat que sense nosaltres no hi ha diagnòstic. No hi ha cap facultatiu per eminència que sigui que pugui donar un diagnòstic si no hi ha darrere un tècnic fent les proves perquè ho aconsegueixi. Els tècnics superiors sanitaris inclouen diversos perfils professionals, com els d'imatge, que realitzen TACs, ressonàncies, densiometries i mamografies, els de laboratori clínic, responsables de processar analítiques de sang i biòpsies, els de dietètica, que s'encarreguen de que cada pacient rebi l'alimentació adequada, així com els higienistes bucodentals i els de documentació sanitària, entre d'altres. A l'Hospital de Palamós, la vaga va tenir molt seguiment. En concret, els dies 30 i 31 d'octubre, 14 professionals van secundar la vaga. El 3 de novembre, 11. I ahir va ser el dia amb menys seguiment, amb un total de 8 professionals. Mònica García, ministra de Sanitat del Govern espanyol, ha assegurat que les reivindicacions dels tècnics superiors sanitaris són justes, però a la vegada ha apuntat que algunes mesures no són només competència del seu ministeri. García ha afirmat que s'han reunit en diverses ocasions amb els tècnics sanitaris i que algunes de les reivindicacions dels col·lectius que tenen a veure amb el Ministeri de Sanitat les assumeixen com les relacionades amb la formació.
L'atur creix un 2,29% a l'octubre a les comarques gironines i es perden gairebé 8.000 llocs de treball. La fi de la temporada alta impacta de pla damunt l'economia gironina perquè no tan sols augmenta l'atur, sinó que també es destrueix ocupació. Carla.
Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, aquest octubre l'atur ha crescut un 2,29% a les comarques gironines. Percentualment és l'increment més alt que s'ha registrat a tota Catalunya, on de mitjana la desocupació ha pujat un 0,75%. A Barcelona, el mes es tanca amb un 0,39% més de desocupats, a Lleida amb un 1,81% i a Tarragona amb un 1,50%. Si el percentatge es trasllada en xifres, les comarques gironines han sumat 641 desocupats més a l'octubre, la gran majoria al sector terciari, símptoma de la dependència que l'economia gironina té del turisme. Perquè 9 de cada 10 persones que s'han apuntat en llistes, en concret 612, provenen de l'hostaleria, el comerç o bé han fet temporada en hotels i càmpings. Si es passa la lupa per la resta de sectors, i ja a molta distància, els serveis segueixen l'agricultura. Aquest octubre suma 32 aturats més, i la indústria, que tanca el mes amb 8 desocupats més. Per contra, la construcció redueix aturats, en concret 49, i per últim hi ha 38 persones sense cap ocupació anterior que s'han apuntat a llistes. En global, a les comarques gironines, aquest octubre s'ha tornat a superar els 28.000 desocupats. En concret, a la demarcació, ara hi ha 28.593 persones que busquen feina. Són, això sí, 1.681 menys que l'any passat, cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 5,55%. De tots els desocupats, la majoria es concentra en el sector serveis, 20.016. El terciari el segueix la indústria amb 3.171 desocupats, la construcció amb 2.369 i l'agricultura amb 610. Per última, a comarques gironines hi ha 2.428 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més de la meitat dels aturats, en concret el 57,04%, són dones. L'estadística del Ministeri també recull que de tots els qui busquen feina a comarques gironines hi ha 2.662 desocupats que tenen menys de 25 anys. En paral·lel a l'augment de l'atur, l'entrada en temporada baixa també porta aparellada la pèrdua de llocs de treball, i en aquest cas les dades ho reflecteixen, són les d'afiliació a la Seguretat Social, perquè com recull l'estadística del Ministeri d'Inclusió, durant aquest octubre les comarques gironines s'han destruït 7.937 llocs de treball, que s'afegeixen als més de 14.300 que ja es van perdre al setembre.
En una entrevista concedida a aquest programa, el programa Supermatí, l'alcaldessa de Jafre, Èlia Bentí, va detallar el programa d'actes de la Festa Major, que tindrà lloc aquest cap de setmana en honor a Sant Martí. El municipi, malgrat la seva mida petita, ha preparat una agenda plena d'activitats per a totes les edats.
Una de les principals novetats és la creació del Premi al Jafrenc de l'any, que s'entregarà divendres durant un sopar popular solidari. Aquest sopar, organitzat per l'entitat Nova Jafrenca, recollirà fons per la lluita contra el càncer. La persona premiada, encara no revelada, farà també el pregó d'inici de la festa.
Bueno, és un sopar popular solidari que els beneficis dels quals es recapten a favor de les entitats de suport i ajuda contra el càncer. Per tant, és un sopar solidari que esperem poder recollir fons.
El dissabte començarà amb un vermut cultural i la presentació del llibre 100 motius per estimar la sardana, que donarà pas a una tarda amb partit de futbol, inflables i una nit jove organitzada pels mateixos joves del poble.
Clourà la presentació del llibre 100 motius per estimar la sardana, ja que estem en context de festa major i en una festa major del nostre país no pot faltar una ballada de sardanes, que serà el diumenge en aquest cas, però el dissabte presentem aquest llibre en format d'això, de vermut.
Diumenge serà el dia més tradicional amb l'ofici solemne acompanyat per la Cobla Ciutat de Girona, un concert posterior i una audició de sardanes per cloure la festa. La majoria d'actes es faran al local social, la pista poliesportiva i el camp de futbol, espais que concentren l'activitat del municipi. Malgrat que dies enrere es preveia pluja, des de l'Ajuntament esperen un estiuet de Sant Martí per poder celebrar la festa sense entrebancs.
Palafrugell té en execució, acabades últimament o en fase de redacció, una trentena de projectes d'obra pública que sumen una inversió de 12,5 milions d'euros. Les actuacions es distribueixen per diferents punts del municipi i inclouen obres a carrers, equipaments esportius i serveis municipals. Ferran.
Entre els projectes més destacats hi ha la construcció d'una nau de residus al carrer de la Metal·lúrgia amb una superfície de 1.300 metres quadrats i un cost d'un milió d'euros i mig. L'equipament concentrarà en un sol espai els serveis de recollida i neteja viària i inclourà oficines, vestidors i un taller per la maquinària. També s'està executant la reforma del camp del Gregal al Molí de Vent amb un pressupost d'un milió d'euros. El projecte preveu la renovació dels vestidors, la millora de les instal·lacions esportives i l'adequació de l'entorn. Pel que fa a la via pública, destaca la tercera fase de l'Avinguda d'Espanya, amb previsió d'acabar-se l'any vinent, i la creació d'un aparcament a la plaça Floreal amb un cost proper als 500.000 euros. Una part important del finançament prové dels fons europeus Next Generation, que porten més de 5 milions d'euros i mig per la rehabilitació de l'Avinguda de García Lorca i dels pisos Sant Martí. L'actuació inclou la millora dels habitatges i la reforma integral de la via. Altres obres en curs són la renovació de la canonada principal d'aigua amb una inversió de gairebé 1 milió d'euros, que ha de reduir fuites i millorar el subministrament, la restauració del camí de Ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa amb 600.000 euros, la millora del passeig de Francesc de Blanes a Llafranc amb 370.000 euros o l'ampliació dels horts comunitaris de les Arenes amb 48.000 euros. Entre les actuacions acabades els últims mesos hi ha la rehabilitació de la biblioteca municipal, la reforma de les torretes, la substitució de la tanca del pavelló d'hoquei, la renovació de la coberta del mercat de la carn i la millora de l'enllumenat al centre comercial.
Sant Feliu de Guíxols inverteix 200.000 euros en la campanya d'asfaltatge de tardor. Aquesta actuació forma part del Pla Municipal de Millores Urbanes dotat amb 2,6 milions d'euros i es preveu que els treballs finalitzin a finals de mes. Marta Castany.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols començarà el 24 de novembre una nova campanya d'asfaltatges amb una inversió aproximada de 200.000 euros. La intervenció s'allargarà fins a finals de mes i finalitzarà amb els treballs de pintura viària. Els carrers que s'asfaltaran són la Rambla Generalitat, el carrer Ixart, el carrer Bertrina, el carrer Muntanyès i un tram del carrer Santa Teresa, entre els carrers Eris i Gravina. Les obres consistiran en un fresatge de l'asfalt malmès i la col·locació d'una nova capa de conglomerat asfàltic. Una actuació que busca millorar la seguretat viària i respondre a les demandes dels veïns. Aquestes obres formen part del pla d'inversió de 2,6 milions d'euros anunciat per l'Ajuntament, que inclou millores en seguretat, il·luminació i habitatge. El consistori també ha confirmat que ja prepara una nova campanya d'asfaltatges per a la primavera, en el marc del seu compromís amb la millora continuada de la ciutat.
La Bisbal d'Empordà aprova un pressupost de 280.500 euros per al Terracota Museu de cares al 2026. El museu preveu impulsar activitats educatives i turístiques i busca el reconeixement com a museu d'interès nacional per part de la Generalitat.
El Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà tindrà un pressupost de 280.500 euros per al 2026, segons ha aprovat l'Ajuntament aquesta setmana. Això representa un increment del 2,7% respecte a l'any anterior. El consistori manté una aportació municipal de 170.000 euros que suposa el 60% dels ingressos del museu. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que aquest pressupost reflecteix el compromís amb la cultura i el patrimoni local. Amb aquest augment es vol reforçar les subvencions públiques i potenciar els ingressos propis com la botiga i les visites guiades. De cara al 2026, el museu té com a objectiu obtenir el reconeixement de la Generalitat com a museu d'interès nacional. Aquest pas consolidaria la seva posició com a referent de la ceràmica catalana tant a nivell cultural com turístic i industrial. El Terracota Museu continua així la seva trajectòria com a equipament clau per a la difusió del patrimoni ceràmic, la promoció de l'educació artística i el desenvolupament del turisme local. Amb aquest pressupost, la Bisbal reafirma el seu paper com a capital de la ceràmica de Catalunya.
Palamós edita una nova versió dels estudis sobre l'agregació amb Sant Joan, coincidint amb la consulta sobre el topònim. La iniciativa coincideix amb la consulta popular del 23 de novembre, on la ciutadania podrà opinar sobre si vol que el topònim oficial inclogui el nom de Sant Joan.
L'Ajuntament de Palamós ha posat a disposició de la ciutadania una nova edició dels estudis que expliquen el procés històric d'agregació entre Palamós i Sant Joan. Aquesta publicació coincideix amb la consulta popular del 23 de novembre, en què es preguntarà si el nom oficial del municipi ha d'incloure també el de Sant Joan. Els estudis van ser presentats l'any passat i analitzen els orígens dels dos nuclis i la seva annexió l'any 1942, després de més d'un segle com a municipis separats. L'àrea de participació ciutadana ha distribuït 11.000 fulletons informatius sobre la consulta, disponibles també al mercat municipal i a les escoles del municipi. La consulta popular es farà el 23 de novembre de 9 del matí a 8 del vespre, amb dues seus habilitades, la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou i l'aula d'aprenentatge del carrer de la Riera. També es podrà votar de manera anticipada del 17 al 21 de novembre a la biblioteca. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania sobre una possible modificació del nom oficial del municipi i conèixer millor la història compartida dels dos nuclis que el formen.
Fins aquí el repàs informatiu a les principals notícies d'aquest dimecres 5 de novembre. Quan són 9:45, toca parlar d'astronomia. I és que els dimecres, al Supermatí, ens agrada mirar cap al cel, ens agrada parlar d'astres, d'estrelles, de constel·lacions, de moltes coses, de satèl·lits, de moltes coses que veiem al cel, com sempre. Ho fem amb Francesc Pruneda. Què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Què ens portes avui? De què parlarem avui?
Avui parlem de la Superlluna.
Doncs mira, un satèl·lit que tenim relativament a prop, també parlem de quan a prop està aquest satèl·lit, però per què hem de parlar de la Superlluna i més avui?
Exacte, de fet, la Superlluna és una notícia que sol sortir de forma recurrent a la premsa i bàsicament, per desmitificar una mica la Superlluna, bàsicament el que vol dir és que coincideix que hi ha lluna plena, que en tenim 13 a l'any, amb que és el moment en què la Lluna està més a prop de nosaltres. De fet, la Lluna no segueix una òrbita circular al voltant de la Terra, de la mateixa manera que la Terra no segueix una òrbita circular al voltant del Sol, que si vols després en parlem, sinó que la Lluna té una distància mitjana de la Terra d'uns 380.000 quilòmetres. Però a vegades està una mica més a prop, a vegades està una mica més lluny. De fet, hi ha una diferència d'uns 50.000 quilòmetres entre quan està més a prop i més lluny. Doncs justament avui, dia 5 de novembre, coincideix en què està en el moment més a prop, que es diu el perigeu de l'òrbita lunar, amb què és lluna plena, i com que coincideixen aquests dos factors, ens semblarà que la Lluna és més gran, és més brillant. De fet, la veiem més gran realment i la veiem més brillant perquè justament coincideixen aquests dos fenòmens i per això parlem de superlluna. Sempre, cada any hi ha una superlluna i la del 2025 coincideix justament avui, dia 5 de novembre.
Quants cops hi ha superlluna al llarg d'un any?
Doncs mira, justament, a veure, hi ha matisos, perquè de superlluna el que seria que coincideix lluna plena amb que està més a prop passa un cop a l'any, però què passa? Que d'aquí un mes, o d'aquí dos mesos, o el mes anterior, la lluna evidentment no estava en el moment en què estava més a prop, però estava relativament a prop d'aquest punt, i per tant també ara durant aquests mesos veurem una lluna més gran. En canvi, d'aquí mig any veurem una lluna lleugerament més petita. O sigui, no és una cosa que durant tot l'any es vegi exactament igual i pam, superlluna es veu més gran, sinó que cada mes s'anirà veient més gran i després progressivament més petita. Però cada any hi ha una superlluna i després podríem dir una minilluna, que seria el cas contrari, que la lluna és quan està més lluny i que quan s'hi hagi amb lluna plena veuríem una lluna plena més petita. De fet, visualment, aquesta diferència tampoc no l'apreciarem molt. Si veure realment la lluna més gran, sí que notarem que brilla bastant més, però quan es nota realment és si féssim una foto a la lluna amb lluna plena en el perigeu, en el moment més a prop, i després féssim una foto a la lluna plena a l'apogeu, que és el punt en què està més lluny, i després sí que veuríem que realment hi ha una diferència bastant, bastant important, fins un 14% en quant a les dimensions de la lluna. I en quant a brillantor, podríem notar fins a una diferència d'un 30%. Per tant, no amb la mida de la Lluna, però sí amb la llum que ens transmet, veuríem una diferència important.
Perquè el fet que siguin òrbites, que també has dit que en parlarem més endavant, cada any la Lluna, en el moment aquest que comentaves que es transforma en superlluna, podríem dir, cada any està a la mateixa distància de la Terra? O hi ha anys que, depèn del que sigui, està més a prop, està més lluny?
Clar, de fet ha de coincidir, o sigui, el punt més proper de l'òrbita de la Lluna està a uns 350.000 quilòmetres, 356.000 quilòmetres exactament. Perquè hi hagi una superlluna màxima, podríem dir, ha de coincidir que quan està ben bé en aquest punt, que sigui exactament lluna plena. Això no sempre coincideix, pot venir d'uns dies. Però realment les superllunes de cada any s'assemblen bastant, perquè realment, com que és això, passa uns dies al voltant d'aquest punt més proper, doncs molta diferència d'un any a l'altre no es notaria. Estem parlant de amb distàncies astronòmiques o distàncies visuals de pocs segons d'arc, que realment visualment no es notaria gaire. En fotografia podríem notar una mica de diferència, però cada any més o menys les superllunes són iguals.
Ho comentaves abans del tema de les òrbites, per posar-ho en context, quina òrbita té la Lluna al voltant de la Terra, quina òrbita té la Terra al voltant del Sol, a grans trets, és uns 5 cèntims d'aquestes dues òrbites.
Té història, això. Realment és una molt bona pregunta perquè té història. Des de l'antiguitat es pensava que tant els planetes com el Sol, com la Lluna, com les estrelles, seguien òrbites circulars. Més que res perquè la circumferència és una forma de mínima energia, és una forma quasi que s'ha tractat com a divina al llarg de la història. Per tant, evidentment, els planetes, com que devien ser déus, havien de seguir l'òrbita més perfecta. Doncs això, a partir d'un senyor del segle XVI que es deia Johannes Kepler, no és un nom molt conegut, però realment va suposar una revolució dins el món de l'astronomia, va veure que realment els planetes no seguien òrbites circulars, sinó seguien òrbites el·líptiques, que bàsicament és una circumferència una mica aixafada. Perdoneu per la definició bastant barruera.
Però s'entén.
El que passa que s'ha vist que realment tots els planetes, tots els satèl·lits, fins i tot la Terra al voltant del Sol, segueix una òrbita el·líptica. Per tant, que hi ha moments en què estem més a prop i moments més lluny. De fet, això també es nota amb el Sol. Hi ha un moment a l'any en què estem més a prop del Sol i hi ha un moment que estem més lluny del Sol. Tot i que en el cas del Sol hi ha poca diferència. Amb la Lluna sí que hi ha una diferència important en quant a percentatge. Amb el Sol hi ha poca diferència. I, a més, curiós, que el moment en què estem més a prop del Sol és al voltant del gener i el moment en què estem més lluny és al voltant del juny-juliol. Que a un hom li podria semblar justament contrari, per dir, home, l'estiu fa més calor, per tant serà que estem més a prop. No té res a veure. Realment, el tema de les estacions depèn de com està inclinada la Terra, no depèn de la distància que tinguem respecte al Sol. Però perquè realment la diferència és poqueta. Si la diferència fos molt gran, sí que notaríem una diferència important de temperatures, però no és el cas. L'estiu i l'hivern no depenen absolut de la distància, sinó de la diferència de distància, volia dir, sinó justament de la inclinació de la Terra. Però que sí que amb tots els planetes, inclús els cometes que donen voltes de forma periòdica al Sol, com el cometa Halley, tots són òrbites el·líptiques. Problema que matemàticament és molt més difícil de calcular i de fer previsions. És una circumferència, és molt fàcil de fer càlculs matemàtics, una el·lipse matemàticament és... Diguem que és punyeter. Perquè és punyetera l'el·lipse treballant matemàticament, per no dir altres paraules. Els matemàtics no els hi fa gaires gràcies de treballar amb el·lipses.
Perquè comentaves ara d'aquest científic, Kepler, has dit que...
Sí.
Que es diu?
Johannes Kepler, sí.
Clar, perquè ara no sé si poso en un compromís amb aquesta pregunta, però la civilització, quan té consciència de la Lluna com a satèl·lit? Clar, entenc que abans podíem pensar que era un planeta o que era, no sé, alguna cosa que voltava per allà dalt, però des de quan et sap, amb ciència certa, que la Lluna és un satèl·lit i que té òrbita al voltant de la Terra i de més?
Home, és una pregunta complicada perquè també depenent de en quines civilitzacions trobem al llarg de la història, tinguent en compte les distàncies que hi havia entre diferents civilitzacions, la ciència ha avançat de manera molt diferent. Sí que en algunes civilitzacions s'ha considerat de que la Lluna directament era un déu, la deessa Selene, en la mitologia greco-romana, directament tots els planetes i la Lluna i el Sol es consideraven que eren déus perquè es movien d'una manera diferent a les estrelles i per tant al llarg de la història podríem dir que realment la consciència d'un cos físic no deïtat estaríem parlant del voltant dels segles 15-16 amb el que seria la revolució científica i amb noms com Newton, Kepler, Tycho, que realment van ser els que van veure que eren o que podien ser realment altres mons com el nostre, justament amb Mart, veient les seves característiques i com anava canviant al llarg de l'any. O sigui, Mart, la superfície de Mart té certs canvis que hom podria pensar que és vegetació, que no ho és, però realment al principi, com es van començar a inventar els telescopis, això, segles 16-17, va ser quan realment es va tenir consciència de que aquests déus que donaven voltes per aquí dalt realment podien ser altres mons com el nostre.
Si parlem de la Lluna... La pregunta del milió, tornarà l'ésser humà a trepitjar la Lluna o no? O és... Clar, sempre es parla de cada X temps, sortar els mitjans, d'una previsió, la NASA, que vol enviar astronautes a la Lluna, no sé, l'any 2050, no ho sé. Però clar, no sé si aquestes previsions s'acaben complint o no.
He tingut debats amb el tema. Primer, si realment hi vam arribar o no, i segon, quan hi tornaríem a anar.
Aquesta és la primera, sí.
Aquesta és la primera. A veure... Jo sempre dic el mateix, representa que el ser humà va arribar a la Lluna l'any 1969, jo no hi era, per tant, de primera mà jo no puc saber-ho, però sempre he dit que justament l'home va arribar a la Lluna com una batalla política. Mm-hmm. Estats Units, Unió Soviètica, La Unió Soviètica, en el moment en què Armstrong va posar el peu a la Lluna, va abandonar el projecte lunar i se'n va anar cap a altres planetes, cap a Mart, cap a Venus. Si realment el teu màxim rival abandona, per mi és prova suficient com per dir, vale, si ha arribat. A més, que hi ha certs experiments que poden demostrar que hem arribat a la Lluna, com per exemple els astronautes van deixar uns miralls a la superfície de la Lluna i s'han fet experiments enviant làsers a la Lluna que reboten i tornen, i en funció del temps que tornen podem calcular la distància a la Lluna amb molta precisió. Evidentment, si no s'hi ha arribat, no es pot haver-hi aquells miralls allà. Estic totalment convençut que s'hi ha arribat. Es va deixar d'anar-hi, tot i que s'hi va anar-hi com 4 vegades seguides. No s'hi va anar només amb l'Apollo 11 i l'Armstrong i l'Aldrin, sinó que s'hi ha anat més vegades. S'hi va deixar d'anar quan políticament ja no tenia interès, quan es va veure que sortia més econòmic enviar-hi robots. I la intenció és tornar-hi. Tornar-hi, però bàsicament com a recurs miner, primer de tot, i segon com a porta de llançament per futures missions en el planeta Mart. Evidentment, la gravetat de la Lluna és molt menor, és una sisena part de la gravetat terrestre, i enviar naus des de la Lluna sortiria molt més econòmic que no pas enviar-ho des de la Terra. Per tant, tornar a la Lluna en els propers 10-20 anys, gairebé podria dir que segur que s'hi tornarà. Menys de 5 anys m'estranyaria, però de cas a l'any 2030-35 a la Lluna s'hi tornarà amb seguretat, bàsicament per motius econòmics, miners i de rendiment tecnològic.
Perquè, no sé si les paraules són aquestes, són encertades, però potser que no s'ha imaginat fins ara, perquè la Lluna, fins que no s'ha descobert que es podien extreure aquests recursos miners i tecnològics, podria dir que era un satèl·lit, entre cometes, poc útil. No ens dona calor, no ens dona... Sí que ens dona llum a les nits, però d'aquella manera... No sé, ho dic des del desconeixement total.
No, és una reflexió supervàlida i supercorrecta, realment. Per què hi hauríem d'anar? Si no hi ha res que ens interessi, doncs més que res que la pròpia gana de descobriment. Però esclar, per poder anar amb aquests motius, necessita un finançament, són molts diners. Tecnològicament s'hi pot anar, evidentment, i van poder anar als anys 70, com no hi podríem anar-hi ara. Però sempre és a veure si interessa o no interessa. Evidentment, en el moment en què es trobés petroli, or, diamants o urani o qualsevol altre mineral amb més abundància que la Terra o que sortís de forma més econòmica obtenir-ho de la Lluna que no pas de la Terra, sempre serà viable, sempre quan hi hagi algú que vulgui posar els diners de la inversió inicial. I tal i com està el pati últimament, doncs, si es trobés algun recurs miner de difícil obtenció a la Terra i a la Lluna fàcil, segur que s'hi tornaran encara amb més rapidesa.
Cada setmana tindrem astronautes a la Lluna, amb pic i pala.
Francesc Planeta, no seria d'estranyar.
veurem, ho seguirem. I sobretot seguiu aquesta nit de dimecres, mireu el cel, que trobareu aquesta superlluna que ja ens ha explicat avui Francesc Planeta en què es basa i per què tenim aquesta superlluna avui. I així que res, Francesc, un dimecres més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres. I la Lluna surt a les 6 de la tarda, doncs, dada d'última hora.
A les 6 de la tarda, tots a mirar el cel. Francesc, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Arribem ja a la recta final d'aquest supermatí d'avui dimecres 5 de novembre del 2025. Abans, però, donem un cop d'ull a la previsió del temps, i és que el cel estarà força ennuvolat durant tot el dia, amb algunes possibilitats de pluges febles cap a la tarda i cap al vespre. Les temperatures màximes arribaran als 17-19 graus, mentre que les mínimes es moran entre els 10 i els 13. El vent bufarà moderat amb algunes ratxes que podrien superar els 40 km per hora, sobretot a les zones més properes al mar. I atenció a la humitat, que serà força alta, fent que la sensació de fred sigui una mica més intensa. A més, també, precaució, manteniu-vos alerta per possibles ruixats. Això està tot per avui, aquest dimecres 5 de novembre del 2025, aquest dimecres també de Superlluna, com ens recordava ara Francesc Pruneda. A partir de les 6 de la tarda sortirà la Lluna. Feu-li moltes fotos, feu-li molt de casa en aquesta Superlluna, que passa un cop només tot l'any. Fins aquí. Moltes gràcies per la vostra confiança, per escoltar-nos un dia més. Nosaltres ens tornarem a sentir demà a les 8 del matí, com sempre, aquí al Supermatí. Adeu.